Bueno, excusa perquè no he pogut arribar abans perquè, com compreneu, la llevantada està per tots els llocs del món i ha trigat una mica, però, i a més, aquí no havia vingut mai i el Seràfix és un lloc que si no has vingut mai costa una mica d'arribar. Bé, doncs bona tarda a tothom, comencem la conferència d'avui. Abans de la conferència hi ha moltes coses a dir, moltes. Primer, ja heu rebut un WhatsApp que dijous, els que estiguin apuntats, hi ha la sortida a veure el Gòtic Català a Barcelona. Els que vulguin vindre des d'aquí, a les 9 agafarem un tren, el tren surt des d'aquí, i anirem cap a les Drassanes. I el que no, hem quedat a un quart d'onze davant de la porta de les Drassanes de Barcelona. L'altra cosa que ja més o menys ho sabeu, és que el 5 de febrer es direm al Palau Martorell a veure una exposició sobre Sorolla. No estava apuntat al tríptic que vau rebre, però vam creure convenient que si tenia un opcionari. El Museu Sorolla de Madrid és tancat perquè estan reformant-lo i ara que n'aprofit suposo que haurem bastants quadros d'allà i Sorolla sempre val la pena veure. La tercera cosa és que el 19 de febrer hi ha una sortida al CCCB a veure una exposició sobre la Mercè Rodoreda. Suposo que tots ho rebut, tots ho sabeu, però bueno, us ho explico. I l'altra cosa que ja us adelantem és que tenim previst un viatge el mes de juny de 4 dies, del dia 3 al 6 de juny. Aquest viatge el tenim previst per anar a La Rioja, a fer una ruta de monuments i sobretot a La Rioja de vi, que és el que toca. Us ho comencem a dir perquè del 3 al 6 de juny tornarem a fer un viatge com hem fet aquests dos últims anys, de 3-4 dies. Bé, doncs, comencem, però abans de començar, voleu mirar els mòbils, aviam si estan en silenci? Que maco, perquè estic completament segur que sonarà algun, Aviam si tenim sort, la sort dels campions avui no sona cap. Bé, comencem. La raó del per què està aquí el doctor Tull. Aquest any, una de les coses que vam dir seria que aquest curs acadèmic intentaríem treballar des del punt de vista de salut sobre economia de la salut. Durant aquests tres trimestres portarem tres grans figures de l'economia de la salut del nostre país. El primer trimestre va vindre el professor Ivern, que ens va parlar sobre el tema dels medicaments. Avui tenim la sort de tindre el doctor Vicente Artún, que ens parlarà sobre sistemes sanitaris. I el proper trimestre tindrem també un economista de la salut molt important. Aquestes tres figures, el tercer trimestre vindrà el doctor Guillem López Casas Navas. Aquestes tres figures han estat capdals amb el sistema sanitari des de la llei de l'any 86 fins avui. I ells moltes vegades ens han guiat i ens han orientat sobre què fer. Concretament, el doctor Vicente Ortún és doctor en economia, és professor emèrit de la UPF, i ha estat president de l'Economia de la Salut d'Espanya, ha estat membre de la CANFIC, té la medalla del Josep Trueta en mèrit sanitari, després té escrit multitud d'articles i llibres que a tots els llengües ens han orientat sobre cap on anar. És acadèmic de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya i té una gran experiència sobre sistemes sanitaris i economia de la salut. Res més, jo només us deixo un vell. Jo li vaig demanar que ens expliqués una mica això, els foscos i les clarors del sistema sanitari avui, com una mica com a complement del que vaig fer i ell ens pot agrair.
Sí, sí.
Gràcies i de veure què diu.
Bueno, gràcies per la meva presentació. Estava que calia arribar a temps perquè conec el doctor Agustí i precisament per això ens hem perdut 5 o 6 vegades des que hem sortit a les 5 de la tarda de Barcelona. A veure, bueno, de fet els coneixem tots, el doctor Pere Ibert, el doctor Guillem López, però també el doctor Enric Agustí, que hauria d'haver estat la tercera figura. El que passa és que ja va parlar d'aquest tema fa un parell d'anys, no aquí sinó a l'auditori de la Calissa. I de fet, jo en el guió em referiré a la seva presentació, perquè ja va parlar de sistemes sanitaris, que si recordeu, són els països rics una barreja de seguretat social i de Servei Nacional de Salut. I com un cas estrany, absolutament diferent dels altres, el sistema sanitari dels Estats Units. Jo faré aquest guió amb un primer punt que sona una mica estrany, perquè per resumir el títol, les llums del sistema sanitari són els seus resultats. Les llums del sistema sanitari són els seus professionals. Les llums del sistema sanitari són les seves instal·lacions. Les ombres, el mal pronòstic, la mala organització, una excessiva politització per a alguns temes, que quan dic politització no estic dient que els nostres consellers de sanitat hagin estat dolents, no, no, no. Jo crec que hem tingut sort amb els consellers de sanitat. Des de Ramon Espasa a la Unitat Provisional, el Josep Laporte va venir després, Xavier Trias, que va estar molts anys, aquests són els tres primers, però és que dels últims crec que també són persones molt correctes. Si sigui el Josep Maria Simón o sigui la persona que hi ha ara, que és l'Olga Pané, el tema no és de les persones, és, va més enllà de les persones, dels partits. I per explicar una mica això de llums i ombres en un context internacional, faré una mena de perspectiva històrica que després es veurà. No podem donar per sentat el sistema sanitari que tenim. Fa 60 anys i fa 50 no el teníem. Podem tornar, podem regressar al sistema benèfic privat del que partim. És un tema de votacions, perquè la sostenibilitat d'un sistema sanitari depèn del que la gent voti. Si la gent vota amb els peus i marxa, o si la gent vota a la urna i vota opcions que no són partidàries de mantenir un estat del benestar, l'estat del benestar, el sistema sanitari tal com el coneixem, col·lapsarà. I què passarà? Pues lo més important és lo següent. Quan tens un sistema sanitari finançat públicament, amb impostos, és per poder atendre a la població i als individus clínicament, a la població de la Universitat de Salut Pública, segons necessitat. Si la femoral sagna, tens necessitat que algú la taponi. Això és necessitat. Si no, quina és l'alternativa a assignar recursos segons necessitat? Pues assignar recursos segons demanda. La demanda és la disposició a pagar. Anem a fer un contrafactual. Imaginem que la compra de sanitat fos una decisió privada. No paguem impostos, no hi ha assegurament obligatori i tothom té la seva butxaca. Què passarà? Pues passarà que els que tenen més diners gastaran més que els que tenen menys. Per exemple, amb dades de l'enquesta de pressupostos, el quintil que té la renda més alta, les dades són de tota Espanya, però per Catalunya serà semblant, el quintil, el 20% de la població que té la renda més alta, gasta en serveis sanitaris 6 vegades més que el 20% de la població que té la renda més baixa. Vol dir que estan 6 vegades més malalts? Algú que cregui que estan 6 cops més malalts? No, no, veritat. Però fan unes demandes, així per simplificar molt, diguem-ne, fan més demanda de xerradoplàsties. I a lo millor, pues, si el que no arriba a demanar segons quina cosa, per molt que la necessiti, es queda sense ella. El tema és clau. Si els recursos sanitaris no s'assignen en gran part segons necessitat, el sistema sanitari esdevé menys eficient. Si vols tenir bons resultats sanitaris, diguem-ne com els països, fonamentalment d'Europa, has de tenir un finançament públic que sigui important. I curiosament, poso més èmfasi en el sistema que en les organitzacions. ¿Por qué? Y aquí ve la primera parte. va bé comparar-se amb els Estats Units, per això de que és el país líder, l'hegemon del món, de moment. Allà tenen empreses sanitàries que són referents, la Mayo Clinic, Kaiser Permanente, l'administració de veterans, aquesta que surt aquí, Geisinger, que ara està funcionant, són com organitzacions exemplars, una capacitat de gestió, una capacitat d'innovar, una capacitat de motivar esplèndida, ho fas molt bé. Però el sistema sanitari dels Estats Units no és bo. O sigui, tenen unes estadístiques d'esperança de vida, de mortalitat evitable, que són absolutament desastroses, com ells mateixos ho reconeixen. No ha de venir ningú de fora a dir-ho. És un sistema sanitari molt dolent. I molt dolent fonamentalment per aquestes coses. Aquí he pres cura en agafar tres referències molt clares que il·lustren aquestes afirmacions que semblen molt contundents però que són molt explicatives. Sobretot per manca de cobertura universal finançada públicament, que és el que tenen els països europeus, el que té Japó, el que té Austràlia, el que té Nova Zelanda. La despesa sanitària ja la tenen. La despesa pública als Estats Units, com a percentatge del PIB, és més alta que la despesa pública que hi ha a Catalunya o que hi ha a Espanya. Això sí, a més el seu PIB és molt més alt que el contra. I bueno, ja portem molts intents de reforma fracassats, des de la senyora Clinton, que treballava a l'oest de la Casa Blanca, un fins i tot una mica la reforma d'Obama. Per què? Perquè quan tens un sistema sanitari muntat on l'assegurament privat és molt important, on les companyies d'assegurança són molt importants, on altres intermediaris són molt importants, tan importants com per representar el 10% d'un país, del PIB d'un país, aquest 10% no es deixa arrebatar tan fàcilment el que és les seves rendes i els seus patrimonis. Per tant, un cop s'instauren uns poders forts, fer marxa enrere és molt difícil. Sistema dolent i organitzacions, pues, les que hem d'aprendre moltes coses. Per exemple, per què crida l'atenció Geisinger? Perquè barregen el que seria l'atenció clínica més punta, en aquest cas conèixer l'exoma de tots els individus d'una població. L'exoma és, diguem, la part amb significat clínic del genoma, i actua sobre les troballes, per la qual cosa, òbviament, cal ensinistrar els metges de capçalera, les infermeres, sobre com es fa això, però ho fan. I al mateix temps que fan aquesta medicina una mica de punta, pues, tracten els temes més normals. Per exemple, una cosa molt normal que té molta gent és diabetes. Un 10, un 12% de la població té diabetes. Normalment, com es tracta? Pues es tracta farmacològicament. Hi ha alguna alternativa per tractar-la millor? Sí. Pues un menjar saludable. Llavors, Geisinger s'encarrega, diguem-ne, de que la gent tingui un menjar saludable. Això no tan sols és molt menys costós, sinó és molt més eficient. Mesurant resultats com es mesuren en control de diabetes per hemoglobina glicada, ho fa molt millor Geisinger pel seu sistema que l'aproximació tradicional. De fet, ja connecto una mica, en un futur, possiblement, les empreses de salut s'haurà d'associar amb altres empreses. Per què? Perquè normalment contemplem la medicina com a una actuació sobre el nostre cos, sobre el que ve delimitat pel nostre perímetre. Però el nostre cos no és només el que delimita el nostre perímetre. El nostre cos són tots els cossos socials als que pertanyem. El gimnàs, l'auditori aquest, quina educació hem tingut. Són moltes coses les que determinen l'estat de salut d'una persona, moltíssimes. El que passa és que s'actua sobre la salut de les persones mitjançant allò que és patentable, mitjançant allò amb el qual es pot guanyar diners. Per actuar sobre la salut mitjançant promoció, mitjançant una vida saludable, pues es fa molt més. Llavors, si algun dia el CatSalut diu, m'agrada això de Geisinger, jo també vaig a fer un assaig de distribució d'aliments saludables, pues possiblement s'hauria d'aliar amb una empresa de distribució d'aliments, perquè no té competència per fer aquest tipus de coses. Això és un escenari futur que és possible. Bueno, per tant, la justificació més important jo crec que ha de quedar bastant clar, i amb això gairebé podríem acabar, eh? Una eficiència d'un sistema depèn d'una cobertura universal. Cobertura universal per atendre la necessitat clínica. Això és el que dona bons resultats. Si no la tens, ja tens segons demanda, la situació és una altra. De què dependrà que el nostre estat de benestar es consolidi? Dependrà, sobretot, del que la gent voti. Naturalment, el que la gent voti, després un govern escollit ja ho ha d'encaixar en funció dels pressupostos que tingui. Quan creixeran les pensions, quan pagarem deute pública, quan pagarem d'interessos, però si hi ha la votació a favor, el sistema és sostenible. Jo sóc per sostenible. Si hi ha votació en contra, el sistema col·lapsa. Aquí tenim una situació una mica diferent als Estats Units. Tenim un bon sistema i aquí tinc l'afirmació que més m'agrada per dir que tenim un bon sistema. Jo crec que la forma de mesurar l'actuació d'un sistema és buscar indicadors que reflecteixin l'acció del sistema, que són procurar que la gent visqui bé, i això hi ha indicadors tipus que podríem dir la mortalitat innecessàriament prematura i sanitàriament inevitable. En anglès li diuen avoidable. Avoidable és una mica exagerat, perquè la mortalitat no es pot evitar, la mortalitat es pot endarrerir, que no sigui prematura, i que una persona, pues, si la meningitis bacteriana té un tractament, no s'hauria de morir de meningitis bacteriana. I si el linfoma de Hodgkin en estadis inicials té un tractament, una persona no s'hauria de morir de linfoma de Hodgkin. Llavors, és fàcil veure de quines coses una persona en un tram d'edat raonable, amb el coneixement i amb els recursos que té un país, no s'hauria de morir d'això. Això, la relació està molt establerta, i curiosament, els que estan citats aquest, que això és un organisme internacional de Seattle, fa un càlcul del que és la mortalitat evitable, però és que el fa molt bé, i el fa en comparacions internacionals. Per exemple, per fer coses comparables, si volem comparar la mortalitat per, no sé, per diarrea, morir-se per diarrea és evitable. Però clar, serà més fàcil evitar-ho allà on la qualitat de l'aigua sigui més bona que allà on la qualitat de l'aigua sigui dolenta. Si el sistema sanitari no controla la qualitat de l'aigua, a l'hora de comparar mortalitats per malalties diarrèiques entre dos països, hauràs d'ajustar per qualitat de l'aigua. Ajustar vol dir remoure la influència d'aquesta variable. Un altre exemple diferent, d'ictus, d'infant, es pot morir més o menys. Un factor de risc de moltes malalties cardiovasculars és la hipertensió. Però clar, en la mida que el control de la hipertensió arterial és una responsabilitat sanitària, no cal ajustar per diferències de control, perquè això sí que és responsabilitat sanitària. Total, que ho fan molt bé, i fent-ho molt bé, què resulta? Resulta que aquestes publicacions, les que surten aquí, vaig a comentar alguna d'elles, però són notòries. Espanya, a l'any un d'aquests, sortia la sisena del món. En aquest indicador, de fins a quin punt s'eviten morts evitables, que esperem molt content. I quedàvem al darrere de Suïssa, Suècia, Noruega, Austràlia i un que no es veu i és Finlàndia. Tots són molt més petits que Espanya. I Austràlia, la població, també és més petita que Espanya. Darrerament està a la seva classificació va quedar la novena del món i en aquest cas es va passar per davant Holanda i en canvi Finlàndia va quedar enrere. I en l'última que sortirà després estem una mica més enrere. Però a veure, en quantes coses Catalunya o Espanya figuren en sisena posició mundial? En tenis? En futbol? En poques coses. O sigui, realment el sistema sanitari és bastant joia de la corona de l'estat del benestar. Si comparem com funciona el sistema sanitari amb com funciona el nostre sistema penitenciari, o el nostre sistema educatiu, o el nostre sistema... Doncs potser creiem que és bastant així. És bastant joia. Crec fonamentalment pel que he comentat abans, professionals i instal·lacions. Però sistema bo per un pronòstic dolent. Ara explicaré això. Un pronòstic dolent perquè estem molt esclerosats. Aquesta capacitat de gestionar que té Geisinger no la té Cavallduró. No la té ni tan sols el clínic. I a la vida cal gestionar. La gestió és filla de la necessitat. Si ja no hi ha necessitat, no es gestiona. Si tu ets immortal i mantindràs el teu servei, el teu càrrec, la teva feina, ho facis millor o pitjor, ho facis poc o facis res o molt, malament. I poso exemples de Sant Pau per dues coses. Una per il·lustrar l'evolució històrica del nostre sistema sanitari, primera. I una segona per reforçar aquest argument de que la gestió és filla de la necessitat. Sant Pau, aquesta foto és relativament recent, en canvi aquesta altra foto és de fa uns 100 anys. Els pavillons, que són molt macos, pues estaven sense dividir. Una millora respecte a la de 1401, aquest hospital és de 1401, no aquest físicament, sinó al carrer hospital. De fet, va ser un papa, quin era? Enric XIII, que és un papa aquest d'Avinyó, que va morir a Pinyes, però va viure a 100 anys, el que va donar la burla que es pot trobar a l'arxiu. Bueno, aquest hospital va anar vivint, i jo el vaig conèixer, jo vaig un dels llocs primers sanitaris quan vaig treballar, que era a començament dels anys 70. A començament dels anys 70, Sant Pau era un hospital benèfic privat que tenia tres tipus d'empleats, que eren monges, monges i monges. Els metges no estaven contractats, els metges cobraven exactament 300 pessetes al mes per anar de metges col·laboradors una estona al matí. Havia algun contractat per alguna urgència, per laboratoris, la resta eren metges voluntaris. Però clar, aquell hospital tenia el problema de que estava condemnat a desaparèixer. Un benèfic privat, parlo de començament dels 70, en el moment que pràcticament Bellvitge s'inaugura, Bellvitge s'inaugura el 72, Bellvitge, l'hospital aquest que hi ha en cap a l'aeroport, el gran, Vall d'Hebró ja estava inaugurat. Clar, és, bueno, o s'inverteix en aquest hospital i es fan hospitalització en condicions, aconsegueix uns ingressos que no depenguin de la beneficència, o aquest hospital se va a Norris. Llavors, pues es van fer una sèrie de coses. Aquí esmento algunes figures que van ser importants i que normalment amb el temps es van esborrant. Teresa, tu te'n recordaràs de la Adela Simón.
Sí, sí.
Adela Simón és la que està a la foto de dalt
sense
còfia. Important, la infermeria. I hi ha La que no coneix tanta gent és la petitona tirabussons, que és Elvira Aguilera. Elvira Aguilera va ser la gerent de Sant Pau després d'un primer gerent, que és Soler Durall. Soler Durall va arribar com a final del 69, però al 71-72 va marxar, llavors va arribar Elvira Aguilera. Poso aquesta foto familiar perquè ajuda a entendre com canvien els temps. Aquesta foto està presa a Bellresguard. Bellresguard és aquell edifici construït per Gaudí a començaments del segle XX, del segle passat, que està ubicat on està ubicat el castell de l'últim rei de la corona d'Aragó, que es deia Martí l'Humà. Després de Martí l'Humà ja es passa a Fernando el Católico, canvia la dinastia, són els Trastàmara, en fi, les coses canvien. Ara és visitable, però clar, el que a mi queda l'atenció, el pare era un ecòleg molt conegut i de fet a Bellresguard durant molt temps va tenir hospital. El pare volia fer una mica d'oncologia, després el fill va fer gine, potser una persona que ha nascut allà, però segur que podeu trobar alguna persona que ha nascut a Bellresguard. Tots els fills van estudiar carreres, les filles no. Elvira Aguilera, amb 13 anys i mitjons, van a treballar. Era una dona molt dedicada, en poc temps doncs va esdevenir la gerent, i com a gerent jo crec que va ser responsable de fer moltes coses. Una cosa important des del punt de vista d'ingressos corrents va ser el primer, no sé si el primer o el segon, concert d'assistència sanitària que es va fer amb l'Institut Nacional de Previsió, l'òrgan que financiava la Seguretat Social. Això que ho van notar els metges. Els metges van notar que de sobte pues, calia fer més apicectomies, van venir, van començar a arribar malalts que sí que estaven finançats, ja no eren de beneficència. Però clar, la beneficència comportava molts problemes. A l'hospital manaven per una banda els regidors de l'Ajuntament i per altra banda els bisbes. Els bisbes tenien molt bona voluntat, però convertien la plantilla una mica en un cotolengo. O sigui, podies trobar-te una persona amb incontinència urinària pues, que estava a la cuina, però clar, li costava trobar feina, però clar, el seu lloc tampoc era la cuina. No sé si algú l'ha conegut, però clar, en aquells hospitals, ara una estada mitja són de 5-7 dies, eren estades mitges de mesos. Els malalts tenien d'adaptar-se amb el seu nom i el seu llit i el seu pavelló. Es van canviar moltes coses i es van canviar perquè calia canviar-les. Llavors, jo ho esmento perquè en aquell moment ningú de nosaltres era conscient del que el que estàvem fent era la transició d'un sistema benèfic privat a un sistema finançat públicament. No ho sabíem. L'única cosa que volíem és que l'hospital no tanqués. I per no tancar, calia fer inversions. I les inversions no les finançava l'Institut Nacional de Previsió. Les inversions es van finançar amb una emissió de bons que es va col·locar a la caixa, un préstec oficial que es va obtenir a un tipus d'interès molt baix. Llavors, havia més corrupció que ara, en temps del Franco, o sigui, no tinc cap dubte. Podies obtenir un tipus d'interès molt bo, però també sabies on calia donar la mordida. Podies obtenir un article diari molt favorable, però també sabies on calia anar. O més coses, per exemple, convenia fer un conveni col·lectiu, però llavors els sindicats eren clandestins, no podies fer un conveni, escriure-ho, però sí que podies pactar. Però per pactar, els representants dels treballadors havien d'entrar amagats al cofre d'un cotxe, entrar i sortir, perquè les entrades d'un recinte com a Sant Pau estaven controlades per una cosa que llavors es deia Brigada Política Social. Era normal un servei de personal rebre una relació de persones que per qualsevol raó no es podien contactar. Bueno, que quedi com un exemple de que calia fer coses. De fet, eren èpoques, en aquell moment Sant Pau acaba d'inaugurar les urgències, no han assistit tota la vida als hospitals. I bueno, jo crec que durant un temps va anar força bé. Però l'argument és, venim d'aquest lloc, a veure, aquest lloc en xifres. Als anys 70, començament dels 70, el que gastava Espanya en relació al PIB, el que recaudava Espanya era la meitat de la Unió Europea dels 15. Més o menys, si la Unió Europea dels 15 tenia una pressió fiscal posem al 30, 30 i escaig, Espanya la tenia del 15%. I les prestacions socials en consonància. Des del 70-75 fins al 2000 clarament, i una mica més fins al 2008, la despesa social va galopant. De manera que arribem al 2000-2008 amb una pressió fiscal i una despesa social que més o menys és la de la Unió Europea dels 15, de lo que havia estat, s'havia ampliat ja. Després es van canviar, el 2008 va haver aquella crisi de la construcció, van fallar els ingressos públics, les despeses estaven consolidades i es van començar a generar dèficits, que pràcticament, bueno, han tingut èpoques, però tenen origen en aquella època. Per tant, llavors, acaben de fer l'argument, perquè ja estic en un grup que es diu Cairós. Després tinc una transparència. Cairós és un grup de 12 persones que ha anomenat, bueno, un tal Manel del Castillo l'ha anomenat representant de la Generalitat i 11 persones més que els ha anomenat la Conselleria. Són nomenaments d'aquests que jo dic de aris honoraris. Sí, això crida l'atenció. L'ari honorari és un invent de Hitler durant el Tercer Reich que tractava de lidiar casos com d'un jueu que hagués estat un heroi de guerra a la Primera Guerra Mundial. Clarament no era un ari ben bé, però el van anomenar ari honorari. A la Sud-àfrica de l'apartheid havia indis, havia negres, però alguns d'ells havien col·laborat molt amb el règim. Llavors, el règim de l'apartheid els va anomenar aris honoraris. L'equip de futbol de Nova Zelanda, els maoris aquells, són també aris honoraris. Aplicat a la nostra realitat, un ari honorari és aquella persona que un cop jubilada manté una activitat no retribuïda que li permet figurar, entrar, treballar als llocs on van els aris normals sempre que no esquitxi massa el lavabo quan va al lavabo. És una figura que en aquest país utilitzem una mica més del compte. No tots a Cairós aris honoraris no són tots, però sí que tenim tres o quatre que som aris honoraris. La Carmen Cabezas, que va ser secretària de Salut Pública, la Tri González, jo mateix. Llavors, quin missatge una mica motivador utilitzem en Cairós? No doneu per sentat que aquest sistema sanitari es mantindrà com està. O fer canvis allà on es puguin fer, fonamentalment canvis organitzatius i canvis de gestió, o això que hem conegut pot deteriorar-se seriament. S'acombé a assustar una mica a la gent. No donar les coses per suposades. Igual que venim d'un món molt diferent, podem anar també cap a un món que sigui massa diferent. Llavors, per fer una presentació de lo que seria una mica Catalunya. Ui, això em sembla que m'he passat moltes coses, bueno. Això és el signe de deteriorament actual, sí. Ho podríem posar en l'apartat de... On ombres, són les ombres actuals. Ombres actuals de deteriorament de l'accessibilitat. Hi ha alguna bibliografia que explica que la raó més important per contractar una pòlissa d'assegurança privada és els problemes en llista d'espera. Sí, més de viatge primària, notícia hospitalària. Augment de doble cobertura, moltes persones, sempre es dona la dada en percentatge de persones. En percentatge de PIB, en percentatge de diners, el 32 aquest deu ser un 8 o un 9 de diners. O sigui, no és tants diners com les persones. I òbviament el que ha hagut és una disminució de l'acceptació social per part dels ciutadans. Aquests són problemes, són motivadors pel canvi. Bueno, això ho sap tothom. De fet, Bereber va ser, jo crec que va ser la primera persona que va fer un article dient això que el 5% consumeix la meitat del pressupost sanitari en un any determinat, fa molts anys. He sabut, com he sabut les curves de l'esquerra. Clar, la despesa augmenta segons la gent envelleix. Anem a una població molt envellida, la població... la despesa augmentarà. Però no com determinístic, perquè no és tant l'envelliment i la tecnologia el que explica l'augment de la despesa, sinó el com es manegui l'envelliment i el com es manegui la tecnologia. Òbviament, l'envelliment s'hauria de manegar no per vies exclusivament sanitàries. L'envelliment té vies fonamentalment socials. I per atendre'l, cal que aquestes dues coses vagin molt més coordinades que el que van ara, que no van gens. Això queda part. Està en cartera. Bueno, això són dades. Aquesta dada sí que m'importa. Aquesta situació de deteriorament. Ahir estàvem precisament el doctor Pere Iber en una presentació que venia a dir que... me meto les xifres una mica, però que la despesa sanitària a Catalunya en termes reals des del 2020 a l'actualitat ha augmentat un 30-35% la despesa i que les plantilles han augmentat també un 30%. Augment molt fort de les plantilles. Des del 2020 fins ara, al 2026. Una cosa que contribueix a l'explicació, una claríssima, és l'absentisme. Ja saben, no sé si Catalunya és la primera comunitat autònoma en absentisme. Em sembla que diuen 8 hores per persona més d'absentisme, xifres importants. Com es tradueix l'absentisme en un hospital? L'absentisme del sector sanitari, no sé si és el més alt o el segon més alt de tots els sectors de Catalunya. Òbviament l'absentisme és diferent entre funcionaris i laborals. En funcionaris és més alt. L'absentisme és molt diferent entre metges, infermeres, auxiliars. En auxiliars l'absentisme és molt alt. Molt alt. Quan dic molt alt, dic que pot ser un absentisme del 25%. Quan tu tens un absentisme del 25% en un departament de cultura, que han de programar concerts, bueno, pues si no tenen 4 per programar concerts, el programa entre 3. Però en el tema d'infermeria ha d'estar tothom, aquell lloc s'ha de cobrir, o si no has de tancar la unitat. Clar, per tant, absentisme significa que has de pujar plantilles, una plantilla de la qual saps que un percentatge alt estarà de baixa en promig, pues és una causa. Però té més implicacions. Això del burnout, d'estar cremat, es mesura a través d'una escala que es diu de Marlax i pots, diguem-ne, estar cremat en totes les escales o estar cremat només en alguna, però les xifres són esferidores. Un 18% en metges, en un criteri conservador, però pot arribar a la meitat si fas un criteri així més ample. Això és moltíssim. Tenir una persona cremada és una persona desmotivada, cínica, sense ganes de tractar, repercuteix claríssimament en el pacient. I el tema és molt seriós. Òbviament, els metges no són l'única professió cremada, hi ha més professió cremada, i es tendeix massa a abordar el problema que si fos un problema psicològic. La gent es crema quan la feina la crema, quan no té incentius. Un professional, perquè ser professional és tenir autonomia de gestió, és algú que li agrada la seva feina, que vol realitzar-se, que no vol que li indiquin com es fan les coses, vol tenir la seva autonomia. I aquest què ha passat? Pues jo diria que s'ha perdut. Quan ha hagut més gestió al sistema sanitari de la que convindria tenir? Durant la pandèmia, la Covid. Entre el 13 de març de 2020 i el 15 o por ahí de març van tenir un estat d'excepció. En l'estat d'excepció van quedar suspès les formes habituals de contractar personal, les formes habituals d'organitzadors, les formes habituals de comprar subministres, i de sobte es feien comitès clínics cada dia a l'hospital, es van ampliar les capacitats també en 15 dies, sense ser xinesos. Molts hospitals van doblar la capacitat en intensius en 2 setmanes. I aquesta sensació de gestionar, de controlar, per part dels clínics i per part de molta altra gent, de logística, de subministres, tot, pues va estimular moltíssim. I es va aprendre que, en principi, qui sap de gestió són els professionals, que inclosos els professionals que dediquen a la gestió, no només els metges. Clar, acaba la pandèmia i cap de les lliçons apresa durant la pandèmia s'ha après. Han tornat ja els dels maneguets. Aquí és un país de maneguets. És com aquells acudits que havia un que picava i quinze mirant, pues una cosa semblant. Que si la intervenció, que és el Tribunal de Comptes, que el de Cuentos, és impressionant. I jo crec, és una hipòtesi, això és difícilment demostrar-ho, que això és una causa bastant important. Un cop has conegut un món més maco, tornar al món lleig anterior és més difícil. Si no has conegut cap cosa. I clar, i pot estar passant, o sigui, vosaltres coneixereu, no? Bueno, alguns d'aquí són professionals sanitaris. A la gent li agrada que la seva autonomia professional es respecti. Claríssimament. En això consisteix ser professional. I a vegades trobes professionals molt bons que poden marxar de la pública no perquè guanyin més dins de la privada, que no guanyen, sinó perquè ja poden fer el que creuen que s'ha de fer. A Catalunya mateix hi ha un invent de fa 25, 26, 27 anys, que són els equips, les seves, uns equips, unes cooperatives de professionals que treballen concertats, no són funcionaris, no són assalariats. Funcionen bé, motiven, la gent està contenta i el que és més important, dona bons resultats. Bueno, cito aquest article, posteriorment ha hagut un altre encara més fort que aquest, perquè encara augmenta la prevalença de gent cremada. I ara, per abordar aquests temes i no donar la meva visió, el doctor Josep Ribera ha estat president de la Associació Catalana de Gestió Sanitària, ha ocupat diversos càrrecs de gestió d'hospital, ara porta temes d'imatge i proves diagnòstiques, i va fer una presentació que no és meva, i em va agradar, i li vaig dir, oye, escolta, t'importa que la utilitzi per algunes coses? Va dir, sí, jo, encantat de la vida. Em va dir, no, millor utilitzar la teva, però no, i li fas cas. A veure, finançament, Catalunya, òbviament Catalunya per sota d'Espanya, és un tema que té mal pronòstic, no ho ha tingut. Ara amb el nou model hi ha gent més optimista com Andreu Mascullell, hi ha gent més pessimista com l'Albert Carreras, però es pot ser encara més pessimista, no? Però si alguna cosa unifica la part del país que no és Espanya és l'anticatalanisme, és una força unificadora. Hi ha un llibre molt recomanable, per cert, de Josep Pich i Mitjana, que es diu precisament anticatalanisme, acaba de sortir fa dos o tres mesos. I això no és solució fàcil. Per què? Perquè de les tres regions grans, riques d'Espanya, el País Basc ha guanyat totes les guerres i l'única que no va guanyar, que va ser la civil, o la incivil en Franco, va tenir la sort, entre cometes, de ser rescatat pels navarresos i pels d'Àlava. Àlava, per exemple, i Navarra van destacar amb els requetés, eren unes forces d'assalt amb boina vermella, pues, que no sé, a la Rioja, a Logroño, anirà a Logroño, no? Quan aneu a la Rioja, pregunteu pels 4.000 que van massacrar els requetés que venien d'una mica més amunt. I bueno, sempre discuteix, ho he sentit moltes vegades, no?, que durant la negociació de la Constitució es va oferir a Catalunya la possibilitat d'acollir-se a un règim com el basc. El Jordi Pujol diu per escrit que això no va succeir mai. Altres diuen que sí, que es va parlar, però clar, no hi ha gravacions, no hi ha actes, i parlar es pot parlar. Del punt de vista de Catalunya, potser va pesar el tema de que la policia foral de Navarra i d'Àlava, aquells que anaven en casaques vermelles i motos, portaven molts anys ajudant a recaptar impostos. Sabien que per recaptar impostos cal sacsejar la gent. Aquí la policia autonòmica no estava acostumada a això. I clar, és legítim tenir por de que amb aquesta policia que tenim aquí no recaptaran impostos. Millor no tenim concert. Per tant, País Basc ho té més que solucionat. Ningú es ficarà amb ell en el risc previsible. Ningú. Ni el PP, ningú. Madrid ho té solucionat pel tema de la capitalitat. Tu, mentre les despeses que beneficien a tothom es puguin localitzar a Madrid, no hi ha massa problema de balances. I Catalunya no té ninguna d'aquestes dues sortides. I bueno, anem a suposar que una mica es guanya, però una mica. El nostre percentatge de despesa sanitària en relació a PIB serà més petit, òbviament, que si fossin independents, o si fossin bascos, o si fossin holandesos, o si fossin danesos, o qualsevol altra cosa. Això s'ha d'acceptar, crec. I el Guillem López, que vindrà d'aquí a unes setmanes, va fer aquest llibre una mica amb el càlcul de i si fossin bascos, i si fossin holandesos, doncs clar, amb el nostre PIB tindrien 5.000 milions més dels que teníem llavors quan el llibre va fer. Curiosament, aquests 5.000 han ingressat, perquè l'augment del pressupost sanitari a Catalunya ha estat gairebé de l'ordre dels 5.000 milions. No sé si avui jo tinc la xifra. Sí, ha pujat. No sé si la diu aquí, la xifra. Ara estem als 15.000 per ahí, però 15.000 estaven a uns 11, etc. Una altra cosa divertida, si arriba aquest nou finançament, la meitat va a sanitat, perquè sanitat cada any anant posant factures al calaix, que són deute que es va acumulant. El deute de que és 3.000 milions, una cosa així, hi ha 3.000 milions de deute. Per tant, si arriben 4 o 5.000 milions més, 3.000 van a sanitat, que és la que està endeutada. Bueno, això pel que fa a finançament. Més coses. Això, el coneixeu, és la millor referència. Per dir coses de sanitat heu d'entrar en el blog Econsalut, que parla molt de dobles cobertures, i en l'últim blog el doctor Pere Ibén insistia en que ha baixat el percentatge de població assegurada, però en canvi ha pujat el pagament directe de butxaca. El pagament directe de butxaca dona encara més pes a aquesta demanda de coses que no sempre són efectives. No és una bona notícia, és una notícia dolenta. sistema és molt llarg i ja ho he dit. Aquí teniu 25 classificacions. Jo he parlat de la segona, perquè és la que més em crec. Però veieu que la primera quedem també en el primer quartil del món. O sigui, en general, el sistema sanitari, quan els resultats, queda francament bé. En poques coses quedem tan bé. Això m'ho salto. Això portem 49 minuts i és massa detallat. Per tant, també m'ho salto una mica. Això és que la gent queden bé, és massa llarg. Sí, això és el que he inventat, però dit d'una altra manera. Si augmentem pressupost i augmentem personal, però no augmentem l'activitat, l'eficiència del sistema està baixant. I això és el que està passant en aquests moments. I anem a aquest tema. A més, aquí, com el Pere Barrevera parlava, i en el fons amb això pensarem en anar tancant. Qualitat de organitzacions i qualitat del sistema. Nosaltres, quan vols comparar la qualitat de govern d'un país, el que has de mirar és efectiu en polítiques, té bona qualitat regulatòria, sap controlar la regulació, sap controlar la corrupció, es compleix la llei. Això és el que importa. Després hi ha indicadors de democràcia. Clar, amb això no tenim bona nota com a país. No quedem bé. La nostra qualitat d'aquests indicadors és fluixa. I això pues ens importa, perquè així simplificat molt, perquè un país funcioni, cal que hi hagi un mercat que sigui competitiu, però que el mercat sigui competitiu ho vigila un organisme que financia l'Estat, però cal un Estat. I sense un Estat efectiu, un país no funciona. I el nostre Estat no acaba de funcionar, malgrat que té gent competent, etcètera, etcètera, ni l'Estat de Madrid ni la Generalitat de Catalunya. I com és un tema molt global, saltaria una mica cap al final, perquè si no, aquí, és per anar tancant. Tenim un perill bastant gran al món. Per exemple, per la via Trump, els preus dels medicaments pujaran, segur. Perquè ja els controlarà, les companyies hauran de guanyar els diners aquí a Europa, Anglaterra ja ha dit que pugi, que no sigui tan exigent a l'hora d'autoritzar medicaments, i l'influència de Xina aquí encara de moment no es notarà. Llavors no es tracta tant de tenir un Estat més gran, sinó un Estat millor, un Estat que sigui efectiu quan proveix serveis, un Estat que sàpiga fer regulació, un Estat que sàpiga controlar-la. I aquí pues, hi ha dues posicions molt diverses. Tenim la posició que diu que parlar de gestió pública és un oxímoro, o sigui, una contradicció en els termes, que res, diguem-ne, Elon Musk o el de la motosierra, què dirà de gestió pública? De cap ni una. És una alternativa. Una alternativa que en un país com aquest pot ser bastant votada. Clar, si ens carreguem l'Estat o passem a tenir un Estat inoperant, òbviament l'Estat, però no només l'Estat de benestar, moltes eines de política industrial desapareixen. En aquest moment, i per centrar-me en Cairós, com la polarització que tenim impedeix fer grans reformes, hem optat per samarretes de talla S. Van dir que farien projectes de quatre talles: S, petita, X, XL i XML, no sé com es diuen, quatre talles. Tot el que fem són de talla petitona, que siguin consensuades, que no costin diners, i més o menys van sortint algunes, i sortiran, El que passa és que surten a un ritme una mica lent. I totes, en el fons, es centren en millorar la gestió. Si no millorem la gestió del nostre sistema sanitari, tindrem problemes de viabilitat afegits a tots els que vindran del món. I aquí, amb aquestes dues acabo, faig un desideràtum que va molt més enllà de lo que diu el Kairos. Ho sabem. D'acord. I seran... arribaran. Aquestes. I jo de les nostres encrosats m'has demanat una gestió pública, perquè qui és la primera competència per comparació, però no com la fa Ayuso. Competència de comparació no vol dir a veure qui gasta menys, és a veure qui té la millor, la mortalitat més petita després d'un infart, sense elevació del CMSM. És comparar. Al món hi ha molts monopolis públics. L'agència tributària, sigui de Catalunya o sigui d'Espanya, és un monopoli. No tindràs 25 agències tributàries. Però què t'impedeix que els inspectors d'Hisenda siguin comparats pel que fa a recaptació, pel que fa a les multes que posen? Això no ha començat per comparació. En qualitat, en efectivitat. Autonomia. La gent és madura. Els centres sanitaris han de ser autònoms, han de ser responsables, han de tenir una possibilitat de gestió flexible. Hi ha totes les resultats que es vulguin, fiscals, civils, penals, totes, però amb autonomia, no com en els petits. Això és Kairos, eh? En Kairos amb això no ens atrevim, però estem amb coses petitones. I la tercera i la quarta pues, van bastant en la mateixa línia. Recursos humans, en aquest moment, a gran part del sector sanitari no se sap triar, no se sap retenir, no se sap promocionar, no se van negociar contractes ajustats al que fa falta. Això és un disbarat, és tirar-se trets al peu cada dia. I per últim, pues, a nivell del terreny de joc. A nivell del terreny de joc sovint implicarà de donar protagonisme a organitzacions sanitàries sense finalitat lucrativa. En el cas de les que tenen finalitat lucrativa també és possible, però cal tenir uns contractes molt ben dissenyats. És més complicat, perquè és més fàcil que la persecució del lucre faci algun curtcircuit en consideracions clíniques o sanitàries. I jo diria que amb això, i amb gràcies, ja que acabaríem, perquè tenen 57 minuts. Fem preguntes? Sí, sí.
Molt bona tarda. Passarem a la part de les preguntes.
Allí.
Bona tarda, doctor. La veritat és que no m'ha quedat gaire clar si tenim una sanitat que està bé o tenim una sanitat que anem enrere fins als anys 60. No sé si no serà pas perquè vostè no l'hagi explicat, o és perquè tanmateix jo no l'acabo, perquè és que hi ha una sèrie de coses que és que anem contínuament enrere. Per exemple, sense en va gent, que és, segons diuen, doncs molt vàlida, sense en van cap a l'estranger, quan en realitat nosaltres ens venen aquí doncs gent, naturalment, amb tots els respectes, que venen de fora i dius, bueno, no sé, no acaba de la balança no s'acaba d'equilibrar, diguéssim, no? Això és una de tantes coses que veus. Lo de la cita prèvia aquesta, escolta, com podem estar ara, en el segle XXI, en l'any 26, com podem estar encara que per qualsevol cosa tinguin de trigar mesos o potser estar un any i tot. Perdoni, eh?
Sí, no, les dues preguntes són boníssimes. La primera és molt fàcil. El sistema està bé, però té mal pronòstic. Ara, bé, encara. Però un bé que va baixar. I si continuem així, passarem a tenir un sistema dolent. I hi ha massa signes de deteriorament ja en aquest moment. O sea, això, clar, no té mèrit, però jo això ho vaig escriure fa 15 anys, que aniríem així i anirem així. I l'altre, ha tocat un tema important que convé parlar sense por. No té sentit que s'estiguin contractant metges sense l'especialitat, tant a la pública com a la privada, per algunes funcions. Perquè tu necessites tenir un filtre. De la gent que ve de fora, hi ha gent excel·lent. I hi ha gent que no és excel·lent. Que no són professionals excel·lents. D'alguna forma, un país i una organització ha de saber-se blindar d'això. Perquè el problema està efectivament en els que venen de fora. Crec que el Col·legi de Metges de Barcelona, el nombre de registrats als últims anys, bastant més de la meitat, són metges que provenen d'altres països. Lo qual, si estan ben seleccionats, no és problema. En canvi, el que sí que és una mena de mite urbà és la gent que es va fora. Hi ha molta gent, metge, que demana un permís, perquè cal demanar un permís si vas a un congrés o vas a passar 3 mesos a Canadà, però no és gent que marxa fora. O sigui, tenim gent que marxa fora, però el nombre és petit. I a més, és bo que la gent marxi fora, sempre que pugui tornar. O sigui, que vingui, no sé, tot per ebre i jo estem a la Pompeu. L'única cosa que ha fet bé, una de les fet bé, és que contractem al món. I contractem al món perquè no tenim endogàmia. La sanitat encara és endogàmica. I fa temps que dic que un resident que acaba a un hospital no ha de ser contractat mai per aquell hospital. El que fa la Pompeu amb doctorats, has fet un doctorat, t'han donat 2 premis Nobel, porta. D'aquests 5 anys, quan has fet una carrera i has quedat bé, pots aplicar, però abans no. O sigui, en metge és claríssimament importantíssim seleccionar, importantíssim. En gent que passa d'aquí, això, home, tenim el Valentí Fuster, tenim molta gent coneguda, el Miquel Serra, que està fora, però el percentatge no és un problema molt greu, perquè per fer de metge, excepte que es faci anatomia patològica, coses d'aquest estil, no tens que cal tenir l'idioma, sinó cal tenir la cultura, especialment en medicina de família. Tu has d'haver conegut les pel·lícules i la vida d'aquelles persones. O sigui, que no és fàcil traslladar-se, i no hi ha molta gent, No, o sigui, sobre això hi ha un escrit, O sigui, això aquesta segona afirmació que faig està documentada, A quan puja, m'invento les xifres, permisos, cada any per anar fora es demanen milers, però és això, un congrés, un viatge, una estada curta, és gent que va i torna. I que s'han utilitzat aquests permisos per dir 4.000 per cap... No ha marxat 4.000 fora. Però l'altre punt sí que és important, El no tenir control sobre la qualitat de les persones que venen de fora. Perquè si han de passar el MIR i han de fer la residència, encara, però hi ha molts que venen amb el títol i el títol s'homologa amb un ministeri i homologa els papers, perquè clar, quan s'aprena, i d'infermera igual, quan s'aprena a fer d'infermera, quan s'aprena a fer de metge, és una residència. I clar, el filtre desapareix quan tu estàs agafant, com està passant aquí, ja està passant a molts llocs, gent que és graduada, que no té l'especialitat del MIR, i això és un problema. Que no té tothom, perquè tenim gent boníssima també. Gràcies.
Si tu abans t'has referit algunes vegades a que el futur de la sanitat depèn del vot.
Sí.
M'agradaria que et poguessis despullar una mica més i explicar-ho.
Sí. Vox no votarà a favor del manteniment dels serveis públics. El PP encara sí, però si Ayuso té molt predicament, faran un model estil Madrid. Madrid, que a més s'espavila per no gastar massa en sanitat, té a la gent molt contenta, o bastant contenta, fent el següent. Quan una persona està llista d'espera de totes les intervencions que tenen un temps d'espera màxim garantit i no l'han atès al sector públic, pot optar per anar-se a un de 5 hospitals privats que hi ha a Madrid. El més conegut de tots és la Jiménez Díaz, alias La Concha. Què passa? No és bo que el pacient pugui triar? Sí. No és bo que La Concha rebi diners dels pacients que no han estat operats a La Paz i són operats a La Concha i són ben operats? Sí, està molt bé. Quin és el problema? El problema amb una cosa que ja dura 26-14 anys. El problema és que La Paz no és penalitzada per perdre pacients. Tu, el que he dit en l'últim punt, nivelar el terreny de joc és que un, si un guanya, l'altre ha de perdre. Aquest era un pacient vostre i no heu pogut atendre aquest pacient vostre, doncs el vostre pressupost baixa. O al revés, si sou capaços d'atreure gent, rebreu diners. Com aquest tema és molt important i tenia por d'equivocar-me, vaig parlar amb gent de l'administració sanitària de Madrid. És així. És més, he parlat amb gent de La Paz, dient-los, La Paz, no veieu que us esteu suïcidant? Vosaltres, amb la idea de que, mira, em treuen les hèrnies, els galindós, que bé, així em dedico jo a la meravella, faig algun article i per la tarda més privada. No, que bé, no, que malament. Bueno, a l'administració de teva vaig estar segur que els hospitals públics no tenen incentius per atreure pacients. No augmenta el seu pressupost. Per tant, perquè has de treballar més i no dones diners. La Concha, la Jiménez Díaz, els té. I quan el personal d'allà no és conscient, és com la famosa granota que està bullint poquet a poquet. En aquests moments els hospitals estrella de Madrid s'estan morint. I a Madrid es moren els grans hospitals i es moren les grans universitats. Bueno, tu, aquí hi ha persones que saps amb què he parlat de La Paz i tal. Alguns molt lúcids ho saben. En aquest moment, com diu el doctor Preger, el 40% dels metges aquí a Catalunya tenen pràctica pública i privada. A Madrid hi ha serveis sencers que van a fer pràctica privada i que al matí suposo que l'organitzen. Això és un disbarat. O sigui, si fem competència, si es plau, les mateixes regles de lloc per tothom. Té tothom interessos. I en universitats què fallarà? En universitats fallarà que aquí, com la universitat pública està atacada, el govern del PSOE el que ha decidit és establir un tamany mínim per a universitats privades. Mesura equivocada. Quan IES és la de Navarra, comença als anys 50 i quan ESADE comença als anys 60 a Barcelona tenien 60 estudiants, ESADE 40 i és una mica més. Per tant, no busquem en el proteccionisme al revés, la universitat pública l'única cosa que necessita no són més diners, és que la deixin gestionar-se. I el mateix que dic respecte a la ciutat pública, ho dic respecte als centres sanitaris públics. Hi ha gent prou competent, però deixa'm seleccionar a mi, deixa'm reclutar a mi, deixa'm buscar el finançament que el trobaré. I hi ha un paral·lelisme molt fort, perquè tant universitat com sanitat tenen molts punts de contacte. Què passa a Madrid? A Madrid van tenir les marees vermelles, blanques, verdes, en color, unes grans marees. Arriba Ayuso, majoria absoluta. Això és el vot de la població? la població, majoria absoluta. Per tant, home, no sabem si la majoria absoluta és perquè s'encanta aquest sistema sanitari, però la forma d'organitzar la competència a Madrid va a carregar-se, a lo millor sense voler, a lo millor sense efecte secundari, però el que és més greu, i aquesta afirmació també és forta, perquè home, la universitat té universitats bones, bueno, i ara parlo com a Pompeu Fabra, llavors el Pere, com a Pompeu Fabra tenim claríssim fa temps que l'única cosa que ens sobra necas, ens sobra nacos, ens sobra trigar 4 anys per tenir un títol acreditat, sisplau. No té sentit. O sea que el discurs aquest, o millor la gestió, o la part pública en universitats i sanitat patirà. De fet ja està patint, En el cas... Bueno, si anem a Madrid i feu un turisme, una altra cosa, amb aquests hospitals com la Jiménez Díaz, tenen gent competent, Tenen professionals competents i aquests competents saben el que fan. No és una panda de documentats. I bueno, i això en el cas del PP, no? Aquí els partits catalans sí, que són... Bueno, Oriol serà una altra cosa, no? Aquesta... perquè anirà més en línia a Vox. Fins que ens l'acudeixi, que això no se l'acudirà, però bueno. Imaginem que vol tenir una relació amb Trump com la de Abascal. Si tu fossis Trump i volguessis castigar a Pedro Sánchez, què faries? Jo faria dues coses. Una, obrir les tanques de Ceuta i Melilla. Dos, instal·lar-me a Canàries. Canàries, no sé si ho sabeu, als mapes de Marroc surt com a part del Marroc. Recordeu-vos, us recordeu del julivert, del perejil? Què va fer Aznar corrents per treure dos pneumàtiques d'un islot? Pa, vine que tinc aquí uns moros. Ceuta Melilla durant 3 dies. No costa res. Les Canàries, bueno, interessos estratègics, però hi ha una altra mesura més tal. Jugar amb, igual que té relacions amb la Bascal, encara que el seu nom va prendre posició fa un any i va dir Bascal. Pues no sé si la Sílvia Obriols podria tenir alguna idea per ahí. Perquè tu vols establir a Espanya, Canàries, alguna independència que es declari en algun lloc, és una Catalunya, i desestabilitzes, És que vivim en un món que tot és possible, i a lo millor que t'hi ve que ara veiem coses més inaudites que aquesta que acabo de dir. Ceuta i Melilla són territori OTAN, Ceuta i Melilla, Canàries també és territori OTAN, però igual que va canviar de postura en relació a Algèria, doncs podem també... Bueno, sé que és un disbarat això, però home, que Vox es carrega l'Estat, crec que el podem donar bastant presentat de moment,
Doctor,
sí.
Jo voldria en primer lloc donar-li les gràcies, tant per formar part del comitè d'experts del Cairós, ja que la nova reforma de les atencions primàries, que són el pal de paller de la sanitat, de proximitat sobretot, i que volen implantar un nou model de CAPs que es diran CSIR, que això vol dir
Centres de Salut Integrals de Referència.
Sí senyor. Aleshores, vull dir, clar, tot es resumeix al color polític que decideix i com s'ha de fer aquesta gestió. Però la pregunta seria, què s'ha de fer quan trobes majories absolutes que això no ho volen? Perquè encara que aquest sistema també gestiona el model de gestió mixta, no és només 100% públic, però què s'ha de fer quan amb les majories absolutes, com passa a Madrid o aquí mateix, vull dir, no estan per la labor. I no, o sigui, i que hem de defensar-ho? Defensi vostè, sisplau.
Sí, sí, està molt clar. Hem sortit abans de les 5 de Barcelona, però a les 3 teníem una reunió amb més de 100 persones que es plantejaven objectius i finançament dels 27 centres de salut integrals de referència. No em referiré a les majories, però si les majories són, les majories s'han de respectar, sinó a que és un tema realment positiu. Caieros van començar a treballar a finals de setembre de l'any 24. El 19 de desembre de l'any 24 tenien 25 mesures, 10 propostes, i van aconseguir mobilitzar l'administració a moltíssima gent, i hem aconseguit que una cosa que hauria d'haver començat l'1 de juny hagi començat avui, 20 de gener del 2026. Lo millor d'aquesta reunió, per exemple aquesta tarda, és que la meitat dels centres de salut de Catalunya es va presentar voluntària per fer aquest experiment. Experiment en el sentit que si surt bé es generalitza, i si no, no surt bé s'oblidem. La meitat es va presentar, 27 van ser escollits, amb trets de sentit comú, de l'estil de crear una cosa que es diu UBA3, un equip format per un metge, una infermera i una associació del pacient, que té accés a la història clínica, que cita, amb uns indicadors de qualitat claríssims, amb uns indicadors de satisfacció claríssims, que el que pretenen és reduir la llista d'espera, millorar la qualitat assistencial i donar més satisfacció. Jo crec que això tirarà endavant. Per què vam triar la primària? Un país, això gairebé és recomanació personal, si tenen una metgessa, un metge de primària, bo, guardi, és fonamental per la seva salut, fonamental. Els especialistes calen, els superespecialistes, però en general per atendre els problemes de les persones, primària. Primària, per aquesta cosa, aquesta paraula tan rara de la longitudinalitat, seguir els problemes d'una persona al llarg de tota la vida, coneixent totes les seves circumstàncies, és fa... Llavors, els 27 CSIRs, la implantació dels quals ha durat en el fons un any, perquè aconseguir un acord de Consell de Govern per canviar quatre cosetes et suposa 6 mesos, no parlaria d'un decret o d'una llei, jo trobo que esperona, que té per vindre, que és que és el que he dit, aquí tenim gent molt, molt, molt bona. Ara no sé de memòria quin és el CSIR més proper a ells, sé que són 27, i crec que funcionarà. I si alguna cosa no funciona, es suprimirà. Perquè, a veure, hi ha moltes coses que són de sentit comú. Per exemple, la dependència. La dependència triga més d'un any en ser reconeguda. Molta gent mor en llista d'espera de dependència. Bueno, Cairós va dir, escolta, i per què no es junten els de social i els sanitaris un dia? I ho fem en 2 mesos, s'està fent. A on? A Vic. Com? Pilot. Si el pilot funciona, a veure qui diu que això no es pot fer a tot arreu. Pues l'esprit de la primària és aquest. I sempre a la vida hi ha una lliçó. Quan parlem d'una cosa, no parlem en general. Pues la primària està malament. Home, en la primària hi ha centres i persones excel·lents i centres i persones depriments. I aquesta és la realitat de la vida. Si tens la sort d'estar en centre i persona excel·lent, en sanitat, en educació, en el que sigui, bé. I si no, cal procurar que els altres... Però la forma és tirar dels bons i que els bons arrosseguin. No sé si he contestat molt malament, però si a algú li interessa li puc enviar material de què s'està fent. És realment seriós. És més, serà una mica punta aquí a Espanya segur, però diria que a millor. L'avaluació es farà durant un any, la fa AQUAS, que no és de qualitat i de la Societat de Catalunya, i, bueno, i encara que no surti tot ben avaluat, hi ha petits incentius, petits, són de parxís, però funcionarà. Perquè és això, és que jo... Ah, i no m'he inventat res, he fet coses amb les quals tothom estava d'acord, o sigui, és que no... Teresa, coneixes, no? I ara la part més difícil serà la que ve ara. Ara que haurien coordinar molt més són les parts sanitàries, que és la primària, la especialitzada, la intermèdia, la mental. Hi ha hospitals de Catalunya que cada dia hi ha dues persones que no poden donar d'alta, pues no tenen on anar, perquè no hi ha suficient per fer una rehabilitació, per fer el que sigui. I després, un tema molt, molt, molt important, és que, a ser possible, pues, la gent ha de morir-se a casa, no a una residència. I l'atenció, pues, s'ha de vertebrar en tot el domicili. En aquest moment, l'assistència social depèn molt dels diners privats, depèn molt dels ajuntaments, i per donar atenció social a una persona determinada, a vegades passen 9 professionals diferents per a aquella persona. Això és bàsic. I amb aquí anem... I és bàsic per lidiar aquest tema fortíssim, que és el del envelliment. Aquí també hi ha propostes per afegir, hem trigat un any, per aquestes em temo que trigarem més. Entre altres coses, perquè cal vèncer susceptibilitats, en fi, tot això és molt complicat. Lo important del Cairós, o per mi, tenim una persona a temps complet, una, que és el que cobra, i una persona que es diu Manuel del Castillo, que realment té una dedicació total. Perquè la gran dedicació que fa falta és parlar amb 300 interlocutors diferents, 300, que es diu ràpid, i aconseguir que la major part estigui d'acord, que ningú es dispare amb metralleta. Tots, sindicats de totes menes, moltíssima. Ja, és que realment molts, jo diria, professionals a Catalunya creiem això, o reformem o motosierra.
Molt bé.